Bona tarda, senyores i senyors. Salutacions com totes les setmanes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, que és director de Relacions Institucionals de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de la Razón a Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, periodista i professor universitari. Molt bona tarda, Joan Maria, benvingut també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Sixte Cambra. Senyor Cambra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és el president del Port de Barcelona. Estem al Port de Barcelona, precisament, el restaurant de l'Hotel Gran Marina, però que està ubicat aquí al Port de Barcelona, molt a prop de les terminals dels creuers. Parlem de creuers, de moltes més coses. El senyor Cambra fa 6 anys que dirigeix el Port de Barcelona, un port que és el tercer d'Espanya pel que fa a mercaderies, el primer en l'àmbit turístic, amb unes xifres d'activitat rècords l'any passat pel que fa a passatgers, vehicles, contenidors. Jo no sé aquest any 2017 com va, si va també camí de trencar rècords, com l'any passat 2016.
L'any 2017 l'activitat va molt bé, amb creixements molt importants. El primer trimestre de l'any, que són les últimes dades tancades oficialment, doncs els creixements són molt forts. En tones totals el creixement està al voltant del 25-26%, crec recordar, i el creixement total en contenidors per sobre del 30%. Per tant, xifres realment molt, molt importants de creixement. Sobre la introducció, que ha parlat de rànquings portuaris, sí, vull fer-hi una falca aquí.
Vinga.
Perquè quan parlem de... És evident que és molt difícil establir rànquings, eh?
Però...
La cosa és el moviment total de tones, l'altre moviment de teus. Si considerem els ports com ens empresarials, doncs normalment es medeixen pel volum de facturació, pel volum d'ingressos. També s'ha de diferenciar molt dintre l'activitat portuària el que és l'activitat vinculada a l'àrea d'influència, és a dir, l'activitat d'importació-exportació de lo que és les activitats de transbordament, és a dir, de trànsit, aquelles operacions en què la mercaderia arriba per mar i se'n torna a anar per mar, per tant, que són operacions estrictament portuàries, i això doncs fa que puguin valorar-se de manera molt diferent. Per exemple, si parlem del tràfic total amb tones vinculat al territori, el primer port de l'Estat seríem nosaltres, perquè el Barcelona és un port de tràfic de hinterland, de tràfic d'àrea d'influència. En canvi, amb un percentatge de l'activitat de transbordament molt més baixa que altres ports, com per exemple Algeciras. Yeah. Posant un exemple amb contenidors, que és un tràfic molt relevant i el que més tones mou a qualsevol d'aquests ports, encara que Algeciras mou també moltes tones d'hidrocarburs, amb contenidors, el port d'Algeciras, més del 90%, al voltant del 95% del tràfic de contenidors d'Algeciras és de transbordament. Per tant, només entre el 5 i el 7% té que veure amb la importació i l'exportació i a l'àrea d'influència. A València el transbordament pesa entre el 50 i el 60%, i el port de Barcelona oscil·la entre el 15 i el 20%. Per tant, són models de port diferents. Per tant, primer, un gran respecte per aquests dos ports, són dos grans ports, però penso que és important diferenciar perquè és molt més complex que això. No?
Llavors, agafar les xifres i mirar-les i agafar les que
llavors,
més interessen.
Llavors, a partir d'aquí, a més, hi ha molts tràfics diferents. No?
L'àrea d'influència del Port de Barcelona, a banda de tot el que és la Catalunya, que és molt, també abarca cap a l'Aragó, no?
Sí,
Aragó, i sud de França o no?
Nosaltres el Port de Barcelona fa anys que va dissenyar una estratègia de desenvolupament de potenciar la presència, la quota a zones àrees més allunyades de lo que és, diguéssim, l'àrea d'influència natural del port, que és bàsicament Catalunya, i això es va fer a través inclús de desenvolupar inversions financeres participant i impulsant infraestructures ferroviàries en aquests territoris més allunyats. Nosaltres participem directament amb la terminal ferroviària, que és la més important avui de l'Estat en moviments de contenidors, com a terminal interior, que és la de Saragossa. També tenim una participació i som els impulsors del Puerto Seco de Azuqueca, en el corredor de Henares, per atendre el mercat de la zona de Madrid. Participem també a la terminal ferroviària de Perpinyà, al sud de França. Doncs, amb aquesta estratègia dirigida a anar guanyant quotes en aquests àmbits. Avui la nostra presència, concretament en la part a tota la part d'Aragó, Navarra, Burgos, etc., és molt forta. També tenim una presència rellevant a Madrid i també estem creixent a poc a poc, encara que és més complexa, aquí la connectivitat ferroviària és menys eficient en tot el desenvolupament cap a la zona sud de França, amb intenció d'arribar cap als, fins a la zona sud d'Europa, per entendre's.
Perquè costa més la zona de França per Marsella poder o...
No, sobretot no. També la dificultat de la connexió ferroviària, el pas...
Corredor Mediterrani.
Corredor Mediterrani, per exemple. Tot el tema fronterer ferroviari a través del túnel del Pertús, doncs avui per avui és poc competitiu, tota la operació ferroviària amb ample internacional, tot i que els nostres terminals estan totes connectades amb ample internacional, és poc competitiu, hi ha molt poca atracció, hi ha molt poca oferta d'atracció, etc. Però sí, estan el nostre clarament amb els nostres objectius estratègics, guanyar quotes a tots a hinterlands més allunyats i entre ells, sens dubte, el sud de França.
I aquesta pica en Flandes que vostè deia de Zug Catenaris a Madrid, com funciona? Vull dir, perquè poder l'àrea d'influència de Madrid és més tirant cap al port de València, no? Quan a connectivitat els hi va millor, no?
Sí, València té una presència forta, està a 300 quilòmetres més a prop que nosaltres, però el port de Barcelona té una presència allà, la terminal ferroviària del projecte que doncs és un instrument estratègic important per aquest desenvolupament, aquest àmbit, i actualment nosaltres actualment tenim de 5 a 6 trens diaris que connecten les nostres terminals amb la terminal de Saragossa, i també tenim un tren diari fixe amb Madrid des de les terminals també, no?
Molt bé.
També hi ha serveis continuats i diaris amb Navarra a través del terminal de Noaina Pamplona, etc.
Molt bé. Bueno, doncs obrim ja la resta de micròfons d'aquesta taula. Joan Valia fa estona que porta d'una mala paraula, doncs endavant, i després Juan Carlos, vinga. Joan Maria.
Bona tarda, senyor Sixte Cambra. Vostè dirigeix amb èxit el Port de Barcelona. El Port de Barcelona no sempre ha gaudit d'aquesta situació privilegiada. Ho ha aconseguit en una època de crisi econòmica i suposo que no ha estat fàcil. La pregunta és, ha tingut entrebancs per part d'algunes administracions? Li dic això perquè, fent memòria, recordo que Hutchinson, que ha invertit molt fortament el Port de Barcelona, en un moment determinat es va queixar de que, malgrat que la seva forta inversió havia estat molt notòria a Barcelona, hi havia hagut incompliment per part de l'administració espanyola amb algunes inversions promeses. En un altre moment determinat es va pretendre que una part dels beneficis que generava el Port de Barcelona es redistribuïssin sobre altres ports de l'estat espanyol que no tenien precisament aquests guanys. La pregunta és aquesta: com estan les relacions amb aquestes administracions i sobretot amb la del govern espanyol en aquests moments?
Bé, primer, sobre la primera afirmació que ha fet vostè, que l'agraeixo molt, però jo sí, fa més de 6 anys que presideixo el Port de Barcelona, però que dic clar que d'alguna manera amb el suport d'un equip de direcció i directiu doncs d'un molt qualificat professionalment, i per tant això és una labor molt col·lectiva sobre la gestió i els resultats que pugui tenir el port. No m'ha de personificar-lo.
Director d'orquestra.
Sí, però
vull
posar en valor.
I vol dir que si no tens equip,
vull posar en valor que no, a més també important en el port, almenys parlo dels últims 15 anys, ha sigut una manera de fer continuada, que els relleus de presidents no han representat canvis rellevants amb tot l'equip directiu. Això ha permès mantenir una continuïtat de línia estratègica i d'objectius que també al final, a llarg termini, és molt important, i més quan parlem d'infraestructura d'aquestes característiques. A veure, sobre no és un tema d'entrebancs ni de dificultats de relació amb una administració o una altra, és evident que nosaltres, el meu punt de vista personal, i molt compartit també amb ja que he parlat de l'equip Port de Barcelona, és que el model que consagra el model portuari espanyol és un model que no és el que creiem nosaltres, que és el punt de vista de l'eficiència, sense cap altra connotació que aquesta, doncs el que ens dona més agilitat de gestió i més, per tant, les millors instruments per competir, quan estem parlant de que d'una manera molt clara i contundent, amb l'últim reglament que ha aprovat la Unió Europea, parla claríssimament que els ports són unes entitats que han de competir, Nosaltres estem, tenim un model molt rígid, molt, amb, una, amb quantitat d'informes previs necessaris que donen doncs, unes limitacions a la gestió importants. Aquest. Per això és una controvèrsia de concepte, no és una controvèrsia per dir una manera de relacions entre institucions, sinó que ens agradaria evolucionar cap a models que existeixen, que estan contrastats, que són els de referència, perquè quan parlem de referència a nivell europeu del sector portuari hem de pensar en els grans ports del nord d'Europa i que són models de societats públiques. Jo també soc clarament partidari d'aquest concepte públic dels ports, però amb uns instruments de gestió molt més autònoms. Poso un exemple, nosaltres no tenim la capacitat de fixar els nostres preus, no? Clar, competir sense tenir la política de fixació de preus és complicat. En canvi, a Europa és molt, la major part dels altres estats es mouen amb un model portuari de llibertat de preus, és a dir, els preus portuaris no són taxes, són preus públics que aprova cada any el govern i es públic i van a la llei de pressupostos, no? Són models diferents que jo penso que pels grans ports. Clar, estem parlant d'un sistema que té 28 autoritats portuàries amb una heterogeneïtat enorme. És a dir, si posem a un costat els 5, 6 o 7 ports més grans i a l'altre costat els més petits, el volum d'activitat d'un d'aquests ports petits és que equival, com aquí diu, a una setmana d'un dels ports grans en tot l'any, no?
Tant, els tractes han de ser bilaterals i heterogènes.
O diferents, vull dir, els ports grans.
Penso que necessitaríem models diferents no? Però des d'un punt de vista, repeteixo, per criteri d'eficiència i de capacitat de competir. També, evidentment, amb més, assumint més riscos d'equivocar-te, no? Com més competències tens, més capacitat de prendre decisions autònomament tens, però ja ens agradaria tenir aquesta, assumir aquest risc, no? Un altre tema són temes pendents infraestructurals importants, perquè han anat molt vinculats al gran projecte d'ampliació del port, que ja està pràcticament executat amb la fase que es va preveure, que ha representat unes inversions molt importants. Estem parlant de que l'ampliació del port ha representat 4.000 milions d'euros d'inversió en 10-11 anys, del qual el 50% d'aquestes inversions són privades i la més important és la de Hutchinson, que en el seu moment doncs anava acompanyat d'un projecte i un compromís d'executar-lo per part del no sé, hauria de ser ja encara el Ministeri d'Obres Públiques, després del de Foment, que eren els nous accessos viaris i ferroviaris. I tant un com l'altre, avui no, l'ampliació està en ple funcionament i els nous accessos no estan en funcionament.
Si no m'equivoco, l'accés viari es va iniciar el 2014 i s'havia de tancar el 2020.
Però és que encara no ha començat l'obra, perquè hi ha problemes tècnics amb el projecte, serveis afectats. La realitat és que el projecte no avança físicament, més enllà que està adjudicat des de desembre del 14.
I en quant als ferroviaris, hi ha alguna explicació de que no?
Explicacions no ho conec a fons, perquè aquesta és una obra que la qual és una licitació i una adjudicació que ha fet directament el Ministeri de Foment a través de la Direcció General de Carreteres, i en aquest no hi participem directament nosaltres, però la informació que tenim és que són problemes d'índole tècnica del propi projecte, no? I perquè a veure, inicialment el projecte que del qual es va arribar a tenir tots els projectes executius fets i tot, que era un projecte que anaven lligats viari i ferroviari, i l'infraestructura amb uns llocs determinats, una infraestructura donava suport a l'altra, és a dir, un túnel del ferroviari era la base de la que després venia el viari, etc. El moment que es va decidir per reduir la inversió l'any 2012, es va decidir modificar tot el projecte de ferroviari, el viari es va tenir que modificar també. Llavors m'imagino que a partir d'aquí doncs estem parlant d'una zona molt densa, amb molts serveis afectats, és a dir, amb el qual doncs l'execució d'obres és complexa, i com que és complexa i aquest projecte es va tenir que modificar sobre la marxa per poder licitar els viaris independentment dels ferroviaris, doncs entenc que és per aquí que ve
els retards, els problemes que són acumulats i es desencallaran, no es desencallaran.
Bé, en aquest moment jo sobre el cas dels viaris no tinc prou coneixement.
I els ferroviaris?
I en quant als ferroviaris, es va, amb aquest projecte alternatiu que reduïa la inversió total, eliminar el túnel, per exemple, i aprofitar el traçat de vies de Ferrocarrils de la Generalitat de mercaderies que entra al port, precisament, doncs es va firmar un protocol que va ser amb un acte públic molt, que amb la ministra, president de la Generalitat, etc., el setembre del 2013. Es va, allí vam signar el compromís de que el port assumia el 50% del cost d'aquesta inversió, quan inicialment era una inversió 100% del Ministeri, tots els convenis previs necessaris, totes les tramitacions prèvies, ha fet que avui encara no s'hagi licitat cap dels projectes. Clar, nosaltres, per poder fer la inversió, necessitàvem, com que nosaltres per llei no podem invertir directament fora del territori portuari, hem tingut que incorporar al territori portuari tot el que és el territori pel traçat de la via que hem de fer nosaltres. Això és una tramitació llarga.
I això ho han pagat vostès?
No, a veure, això és una tramitació. Nosaltres farem la inversió. Però el que és la modificació de la delimitació de l'espai portuari és una tramitació lenta. Va estar pràcticament un any passant per diferents ministeris fins que es va aprovar. Es va aprovar l'octubre del 2016. I ara estem treballant amb les expropiacions per incorporar tot aquest territori al port. El projecte executiu està pràcticament acabat i confiem que el nostre projecte serem conscients de licitar-lo a finals d'aquest any. A l'altre projecte, que és el que el seu dia es va anunciar que licitaria de forma molt ràpida quan es va firmar el protocol, que és el projecte més important que ha de fer ADIF, que ha de fer el Ministeri, doncs va necessitar d'un conveni de cessió del traçat per part de la Generalitat a l'Estat, a ADIF, perquè va sortir un entrebanc que és que legalment ADIF no podia invertir si no era sobre el seu propi territori, i això doncs s'ha allargat molt també i s'ha anunciat darrerament. A l'última vegada públicament va ser quan va estar aquí el president Rajoy i el ministre de Foment en aquell acte de presentació de les inversions i infraestructures, van anunciar que es licitaria aquest mes de maig, i esperem que la licitació d'aquest projecte sigui ràpida, però estem a l'any 2017, per tant aquelles previsions que estigués operatiu això el 18-19, ara en sort ens en anem al 20-21.
Valero.
Sí, malgrat diguéssim aquestes dificultats, el port va a tota màquina, no? A tota màquina.
Sí. Perdó, aclaro només una cosa amb això, perquè he de dir que quan a la terminal, avui per avui, no s'ha perdut cap operació per aquest fet. És a dir, amb els accessos provisionals que es van fer l'any 2011-2012, avui totes les terminals estan connectades, el que passa que amb el ritme de creixement que tenim i sobretot amb el ritme també de creixement de la quota ferroviària, sí que a mig termini, si no resol els accessos nous, sí que podem començar a tenir problemes. Per això aclaro aquest tema.
Jo volia dir precisament que com a indicador de l'economia d'un país, que és el port de Barcelona, vostè ho ha comentat moltes vegades, no? És allò, un indicador, si va bé el port vol dir que el seu territori, no? d'influència, doncs va bé, no? I en aquest cas, segons les explicacions que ens ha ofert el senyor Sista Cambra, amb els creixements que anem acumulant en el port de Barcelona, vol dir que l'economia, doncs, almenys del seu hinterland, no? La seva zona d'influència, va bé, no? Va bé, fins i tot, em sembla que demà, diumenge, hi ha la primera escala al port del vaixell, un creuer que es diu Majestic Princess. El dimarts també una altra primera escala d'un altre vaixell d'una naviera de Mitsui, no, que, i també la inauguració d'una nova plataforma logística de fred de Carrefour a la zona d'activitats logístiques. Em sembla que això és dimarts, no?
Quantes coses barreges, sí.
Dic que no para, no? Estic donant tres apunts de tres dies seguits.
Aquest és un bon motor per l'economia de Barcelona.
Demà passat i dimarts, no? En el sentit que no paren, que van a tota màquina, no? Vull dir, en aquest sentit, de que hi ha possibilitats encara de més creixement en el port de Barcelona. Parli una mica d'aquest horitzó que deia de les necessitats també viàries i ferroviàries. En quin moment serà, perquè el creixement serà quin?
Creiem clarament en el potencial de creixement del port, però és que el potencial de creixement del port es basarà primer, és evident que la internacionalització de l'economia del nostre entorn ha crescut moltíssim, És a dir, en aquest moment el comerç l'indicador potser millor que tenim nosaltres per valorar el comerç internacional, que és les importacions i exportacions de contenidors plens, estan ja de l'ordre de quasi el 30% per sobre del moment punta de la precrisi. Per tant, el grau d'internacionalització de l'activitat econòmica ha sigut molt important en aquests darrers anys i un element clau per sortir de la situació en què estàvem, i sobretot de les exportacions, que les exportacions respecte al màxim que s'havia assolit d'exportacions de contenidors plens a l'any 2007 estan ja quasi el 60% per sobre d'aquell moment. Per tant, potencial de creixement n'hi ha molt. En base a què? Doncs en base a això que estic dient de l'àrea d'influència tradicional del port, aquest esforç que fa anys que el port està fent per guanyar quotes amb àrees d'influència més allunyades, que això també lògicament repercuteix en les xifres del port i per tant, doncs, és que som el port de Barcelona, però som el port de tot de Catalunya, i som el port d'Aragó, i volem ser el port del sud de França, i tot això automàticament té un efecte de sinergia, perquè en la mesura que anem creixent, lògicament les navilieres destinaran preferentment els serveis amb millors transit times aquí, tindran prioritat en fer més escales aquí, i això donarà un avantatge competitiu en els clients tradicionals més propers en el port també, no? Per tant, és un efecte multiplicador molt important. Per tant, creixement sí que tenim potencial, la infraestructura després de l'ampliació la tenim preparada per poder créixer, no estem en absolut en nivells de saturació des del punt de vista d'infraestructura, serà, en fons, seguirem la dinàmica que la nostra àrea d'influència, que l'estem intentant fer cada cop més gran, segueixi.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, com a convidat, el senyor Sixte Cambra, que és el president del Port de Barcelona, ens acompanya el Joan Maria Claveguera, el Juan Carlos Valero i també el Marcos Pardero. Quedava per preguntar al Marcos.
Sí.
Doncs vinga, endavant.
Una de concreta. Quin és el port que l'administració de l'Estat tracta millor? Li pregunto perquè a començaments d'any es van conèixer una mica el pla d'inversions d'accessos portuaris, i en aquell moment, aquell pla d'inversions d'accessos portuaris, a València va haver-hi queixes, perquè segons deien des de València, la inversió que hi havia des de l'administració de l'Estat al Port de Barcelona era 11 vegades superior. Però volia preguntar-li la seva opinió, que segur que està molt més documentada.
Sí, a veure. Primer, sobre aquí l'administració, el govern tracta millor, no, aquí no faré rànquings perquè no crec que això tingui cap sentit, jo no crec. Una cosa és opinar sobre el model i l'altra és pensar que aquí estem hi ha discriminacions.
No, sí, absolut, no existeix.
No, això no va per aquí. A veure, agraeixo molt aquest tema que has dit, perquè penso que és molt important per aclarir un tema que pens que per com es transmet a vegades la informació es pot generar una confusió que en aquest cas es va traduir a través d'alguns mitjans a València amb una discriminació territorial que no existeix. Perquè no existeix, perquè la informació per mi no es va, tal com es va transmetre, va produir una interpretació errònia totalment. Quan el Ministeri de Foment presenta el pla d'inversions d'un any, que s'any de l'any 17, quan parla dels ports, com que els ports són de titularitat estatal i vinculats al Ministeri de Foment, inclou com inversions portuàries les inversions que fa cada port, però que cada port fa amb els seus recursos i que programa i decideix en funció del moment que viu cada port quin és el nivell d'inversions que pot fer, que vol fer, que té capacitat financera per fer, però cada port individualment. Ho dic per diferenciar.
Sí.
Quan es parla de la inversió en carreteres,
privada i inversió pública.
No és privada. No. També és pública, però el model portuari, a diferència de quan parlem de carreteres o parlem d'inversió ferroviària, és un model que té una autonomia econòmica i financera. Per tant, el valor de quan el Ministeri informa de la territorialització de les inversions és perquè hi ha darrere una decisió política, i per això doncs hi ha la controvèrsia. Vol dir, jo del 100 que tinc per invertir aquest any en carreteres he considerat la prioritat invertir això, això i això, i això es transforma en una territorialització de les inversions. En el cas del port no és així. És a dir, si el port de Barcelona té pressupostat o va pressupostat per aquest any inversions per 120 o 130 milions d'euros,
sí,
són inversions que ha sigut el propi port elaborant el seu pla d'empresa que ha decidit que calia fer-les, primer perquè, i després doncs ha definit com les finançarà i com, perquè ons els financem amb els recursos que generem nosaltres, ons els finançarem amb endeutament que negociarem nosaltres pel port de Barcelona. I València fa el seu pla d'inversions amb els seus recursos. Per tant, no té, això no té res a veure amb una decisió de territorialització per part del Ministeri. El Ministeri dona una informació i diu els ports invertiran, no me'n recordo les xifres, igual, 300 milions, i d'això ho desglossa, el port de Barcelona tant. Però això no vol dir que el Ministeri ha decidit jo invertiré el port de Barcelona 100 milions, el de València 30, no.
Però no existeix el compromís de l'administració de l'Estat de dir els propers 4 anys s'invertiran al Port de Barcelona 135 milions.
En absolut, en absolut. És a dir, el pla d'empresa que incorpora la previsió d'inversions pel proper any i pels 3 anys següents l'elaborem nosaltres en funció de les nostres prioritats, les nostres projectes, que el nostre pla director que elaborem nosaltres, i l'únic que la llei de ports diu que el pla d'empresa en el seu conjunt s'acorda amb ports de l'Estat. Però és un pla que abans d'enviar-lo a Madrid per manera, perquè l'analitzin i fem després de la reunió anual amb la qual es fa la formalització d'aquest acord, ha passat ja pel Consell d'Administració del Port de Barcelona. Per tant, és cada port el que d'una manera autònoma i en funció dels recursos que ell genera
decideix com
inverteix. Per tant, no el que un port inverteixi més o no depèn del moment que té cada port, de les decisions, de les prioritats que té o dels recursos que és capaç de generar ell amb la seva activitat. Ho dic perquè a mi em va saber molt greu aquell tema perquè generava una polèmica que no existia, que era artificial i no existia. I el Xol, sabien que el meu col·lega de València ho sap perfectament i no...
I no vara més la polèmica, no?
No, perquè és que no té sentit, ja. No té sentit.
Escolti, portem una estona de programa ja i l'hem preguntat per el tema dels estibadors i és notícia avui dissabte, va ser notícia i divendres, el Consell de Ministres va donar llum verda un nou decret sobre el tema de l'estiba, sembla ser que ho vol portar al Congrés el dia 18, la cosa sembla ser que està mig arreglada perquè el decret o l'acord que s'ha arribat doncs vagi endavant. Vostè quin coneix d'aquest acord que es va aprovar al Consell de Ministres? Progressarà? Sortirà endavant? Hi haurà pau sindical als ports?
Bé, jo el que he de dir és que aquest segon decret que incorpora algunes modificacions en el primer decret que va aprovar el Consell de Ministres i que no va ser convalidat pel Congrés dels Diputats, doncs que aquest segon decret jo confio que pugui ajudar a resoldre aquesta necessària, molt important recalcar-ho, a partir de la sentència del Tribunal de Luxemburg, necessària reforma del model d'estiba, que pugui conciliar a partir d'aquest decret i sobretot que aquest decret, una de les novetats és que incorpora una disposició, no sé si és final o addicional, el que sigui, que anuncia que seguirà un decret llei que desenvoluparà el reglament amb el qual s'incorporarà tots els temes que van ser tractats en la taula que es va negociar amb la intervenció del mediador, etc. Doncs que en aquest context doncs pugui concitar el suficient nivell de consens entre totes les parts afectades i que permeti resoldre aquest tema d'una manera no conflictiva, que per mi és un tema ha sigut en tot moment la prioritat en com conduir aquest assumpte. Jo penso que l'activitat portuària, l'activitat d'estiva als ports té una repercussió i una influència molt gran en tota l'activitat econòmica del país i el que això es pugui fer d'una manera consensuada i amb molt sentit comú i amb la mínima conflictivitat possible té una gran importància del meu punt de vista per l'economia del país, no dic pels ports sinó per l'economia del país.
I en tot aquest temps que s'estan negociant, arribant, intentant arribar a acords com el que sembla que s'ha aconseguit, el port de Barcelona com ho ha notat aquest conflicte de l'estiba? S'ha notat? N'han sortit perjudicats o beneficiats per contra?
A veure, fins avui i afortunadament no hi ha hagut cap jornada de vaga formal. Sí que en un moment determinat doncs, hi va haver una primera situació doncs, d'una primera reacció que va afectar en alguns rendiments d'una manera desigual a uns ports que altres. El port de Barcelona, l'afectació d'aquella situació que m'he de remuntar a la primera quinzena de febrer, va ser mínima i de fet, doncs, pràcticament des de fa més de 2 mesos tot el funcionament del port ha sigut amb absoluta normalitat i si no, no haguessin pogut assolir les bones dades que s'han produït d'activitat en el port, no?
Per tant, tinc entès que s'han beneficiat, no? De la, no diguem, podríem dir, conflictivitat d'altres ports.
Bé, a veure, hi ha hagut, com que no, ha sigut desigual en alguns moments aquesta situació, doncs les navilieres van prendre algunes decisions de desviar algunes determinades operacions doncs, d'uns ports en altres i algunes van venir a Barcelona. Això ha sigut, això en aquest cas doncs, ha tingut a veure amb la responsabilitat en què les parts implicades en l'àmbit concret del Port de Barcelona han actuat durant aquests mesos. Per tant, com a president del Port, tinc que valorar i agrair la responsabilitat amb què les parts s'han comportat durant aquest període. No? I que espero que continuarà.
Que continuï endavant. Joan Maria, què? Sí. Estibadors o...
Escolti'm, no, deixem de banda els estibadors.
Oh, bueno, tornem la gent vol saber coses dels estibadors, eh? Per exemple... Permeta'm una petita falca. Diuen que els estibadors és un col·lectiu molt, molt, molt privilegiat, senyor Cambra. Vostè, que és el president del port i deu conèixer el sector bé, doncs, aviam, què pot dir els oients, no? Que diuen, escolti, aquí només entren els fills dels estibadors, les dones hi poden entrar... En fi,
el segon ho desmuntes
amb aspecte síntesi,
perquè tenim un percentatge Cambra... d'estibadores en el port de Barcelona, per tant, desmenteixo el segon, i sobre el primer és una professió molt específica, una professió que ha tingut fins avui, que té encara, de fet, té una per llei, té per llei una relació laboral especial, i com que està sobretot aquí en el port de Barcelona, perquè no és igual exactament el model a cada port, a Barcelona ha tingut un model molt vinculat a la productivitat, és a dir, a destall pur, doncs en funció de les productivitats i dels jornals que es fan, etc., permet una qualitat en aquesta ocupació, doncs que jo la veig que no s'ha de per què posar sobre la taula com un element a criticar, ni molt menys, no? Jo crec que avui ningú pot considerar que una ocupació de qualitat sigui res negatiu, no?
No.
Per tant, entenc que repeteixo, és un model consagrat per una llei que ara s'ha de revisar per a partir d'una sentència europea i que doncs, jo espero que la reforma que es faci, si possible, si cap, millori l'eficiència i la competitivitat i la productivitat del model i que preservi la qualitat de l'ocupació que ha tingut sempre aquest sistema.
No preveu doncs una acceleració de possibles conflictes ni en el Port de Barcelona ni en altres ports, no?
Jo espero.
Arran d'aquest decret aprovat ahir.
Jo confio que no.
Joan Maria, vinga, endavant.
Sí, com estan, senyor Cambra, les relacions amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'alcaldessa de Barcelona? Li pregunto això perquè s'han publicat i s'han dit moltes coses al voltant del nou equip municipal del Consistori de Barcelona, en el sentit de que està en contra del creixement desmesurat del turisme, en contra de la creació de nous hotels a Barcelona,
turisme
en contra de la contaminació, que alguns han qualificat bona part els creuers que aparquen al Port de Barcelona. Escolti'm, què hi ha de cert de tot això i quines són les relacions que vostès mantenen amb aquest ajuntament? I d'altra banda, doni'm la seva opinió sobre aquesta aportació que fa el turisme a la ciutat de Barcelona. Jo crec que una ciutat i una nació no ha de viure només del turisme, que l'aportació pot ser important, que jo crec que les nacions importants, la primera aportació la fa a la indústria, no al turisme. Però a la ciutat de Barcelona, en una època que hem viscut una crisi econòmica profunda, el turisme jo crec que ha salvat moltes famílies i molts comerços. Com s'hauria de tractar el turisme en general i el creuerista, que és el que vostè l'afecta més directament en particular?
Sí, és una ponència, senyor Cambra, que li ha preguntat al
primer,
Maria.
Primer, les relacions...
les relacions s'ha de tractar el turisme.
Les relacions amb l'Ajuntament doncs, són normals com han de ser, tenint en compte doncs, el veïnatge i la importància, d'alguna manera, que entenc que té el port per la ciutat, no? I lògicament, doncs, per tant, les relacions són les normals. Tenim la presència, com està estipulat, a més, en la llei de port, ports d'un representant del Port de Barcelona al nostre Consell d'Administració, dos representants de l'Ajuntament estan en el nostre Consell d'Administració de Port 2000, l'entitat que gestiona tot l'àmbit del Port Ciutat, i això funciona amb tota normalitat. És evident que els plantejaments globals que es fan sobre el turisme no és un tema de competència directa nostra, Nosaltres tenim la nostra, diguéssim, vinculació més forta a l'activitat turística de la ciutat ve derivada de l'activitat de creuers. L'activitat de creuers és una activitat que per nosaltres té una prioritat estratègica per la riquesa, que porta en el, diguéssim, del port cap allà, en la ciutat i en el seu entorn. Es va a l'estudi d'impacte econòmic dels creuers que va fer la Universitat de Barcelona, ho deixa ben clar. Nosaltres amb el creuer no estem defensant una línia de negoci en absolut. Primer, que nosaltres com a entitat pública no defensem cap línia de negoci, però si parlem de les xifres del port, la incidència dels creuer, de tot el concepte de l'entorn del creuer sobre les xifres del port és molt petita. Per tant, per nosaltres la prioritat estratègica, repeteixo, del creuer és pels beneficis que porta a la ciutat, i amb això, des de que es va optar per gestionar un important creixement de creuers des de fa 15 anys en el Port de Barcelona, s'ha estat sempre alineat absolutament amb les nostres administracions de referència. La Generalitat, qui té la competència de nomenar el govern d'aquest port, i l'Ajuntament com a més directe beneficiari i de l'impacte econòmic d'aquesta activitat. Perdó. També, com que el Port de Barcelona i la ciutat de Barcelona està en una posició de privilegi en quant als creuers, som el port líder a Europa, el port líder del Mediterrani, des de fa uns anys que la nostra estratègia ha estat molt més orientada a la consolidació que no al creixement, aquesta consolidació, a més, l'estem intentant orientar cap a potenciar l'activitat de port base, és la que més riquesa aporta, no només econòmica, sinó amb altres efectes molt positius induïts, com és la connectivitat, per exemple, de vols intercontinentals a l'aeroport de Barcelona, i cap aquí és on estem orientant. Per exemple, tot l'activitat de creuers del 2016, que va créixer al voltant del 9%, crec que va ser sobre l'any 2015, va ser a partir d'un creixement del 14, crec recordar, o 15% de l'activitat de port base, i un descens del 5% del port d'escala. Per tant, aquesta és un reflex de la línia per la qual estem orientant aquesta activitat.
Però quan vostè sent que algunes veus diuen, perdó, els creuers contaminen molt, els turistes que baixen dels creuers deixen poc a la ciutat de Barcelona, per tant se'ls ha de gravar amb un impost turístic.
No, és tots que el projecte de gravar-los hi és,
tots els vaixells lògicament fan emissions, i per tant per això un dels nostres estem treballant, i un objectiu clarament que tenim i seguirem tenint és a minimitzar al màxim l'impacte de les emissions, però no dels creuers, sinó del conjunt de l'activitat del port en relació a la ciutat. La incidència avui sobre les partícules en suspensió, sobre les emissions que hi ha a la ciutat del port, és relativament petita sobre el 100% que com a ciutadans estem patint, perquè no diu la ciutat de Barcelona, però això no vol dir que no tinguem que tenir aquesta prioritat. Nosaltres hem aprovat i hem fet públic aquest any el nostre pla d'actuació per tota la reducció d'emissions. El sector globalment, i concretament aquí sí que el que va per davant dintre del sector marítim és els creuers, s'està posicionant també en aquesta línia, que avui ja estan en construcció per als diferents armadors creuers que s'alimentaran amb combustible, com a combustible amb gas natural liquat, amb el qual la reducció de les emissions és enorme. Ja tenim anunciat algun d'aquests creuers que a partir de l'any que ve, no sé, l'any que ve o de l'any, en reducció del 18 o el 19, crec que el 18 ja, que operarà com a port base a Barcelona. Per tant, hem de procurar evidentment ser els pioners. Per això també nosaltres demanem que dintre de la nostra limitació amb la capacitat de fixació de bonificacions i d'afectar sobre les taxes que apliquem, que s'incrementi els límits que avui la llei estableix per fer bonificacions de caràcter ambiental, perquè creiem que en un sector com el marítim, que és absolutament internacional, l'actuació unilateral d'un port perquè sigui efectiva és molt difícil, perquè no hi ha vaixells que només venen al port de Barcelona al qual podríem imposar nosaltres d'una manera unilateral per donar les condicions, però sí que creiem que la política d'incentius perquè els armadors prioritzin que els seus vaixells menys contaminants vinguin a Barcelona en lloc d'un altre lloc, sí que penso que pot ser eficient, i pensem que aquesta ha de ser una de les línies d'actuació, més enllà de crear tota la infraestructura necessària per potenciar en el nostre port l'ús del gas natural liquat. Clar, perquè vinguin vaixells que s'alimenten gas natural liquat, hem de tenir la infraestructura que permeti fer el bunkering amb gas natural liquat, i amb això s'està treballant conjuntament amb gas natural, conjuntament amb operadors per poder fer el bunkering i d'alguna manera ser dels primers ports que estarem en condicions, tot i que ja s'ha fet, es va fer un acte públic i tot, amb un vaixell de Baleària que ja funciona, que ja s'alimenta amb gas natural liquat, doncs la primera operació fa pocs mesos.
En canvi, des de l'Ajuntament volen fiscalitzar més els creuers, volen penalitzar-los més, no? Com ho veu això vostè?
Bé,
va sortir per aquí.
Més enllà de les taxes que estan previstes portuàriament, no existeix poden... des de fa ja alguns anys, des de l'any 2012, a Catalunya, però perquè això és posada per la Generalitat de Catalunya,
sí,
la taxa
turística,
i el creuer també és subjecte passiu de la taxa turística, i de fet els creuers d'escala, els creueristes d'escala avui paguen una taxa turística a Barcelona.
Aquella proposta que va sortir fa uns mesos o un any, crec que era de un euro als creueristes que no pernocten a la ciutat, això no es pot implantar de cap de les maneres, senyor Càmera, doncs.
No, avui el que té, qui té la competència i que ha establert el concepte de taxa turística és la Generalitat, i ja existeix, no recordo si és el 0,60 o el...
Sí, la taxa turística.
La taxa turística, no, concretament, que s'aplica en el creuerista d'escala. El creuerista d'escala, evidentment, el creuerista, el senyor que comença un creuer a Barcelona i acaba un creuer a Barcelona, aquest senyor no està subjecte a la taxa turística, podem ser qualsevol dels que estem a aquesta taula, no?
Valero, vinga, ens queden 4 minutets, molt poc temps.
Doncs, la pregunta molt curta. Sí, hem parlat de dos ports, diguéssim, el port té diferents activitats, una la de mercaderies, l'altra la creuerista. Hi ha una que és la ciutadana, la que està més a prop de la ciutat, la que fa servir el ciutadà de Barcelona. Crec que està molt pensat en la nova bocana, el pla especial de la nova bocana, que recupera tota una sèrie d'espai públic, que crec que són 62 milions d'euros d'inversió, una mena de rambla com la de Plaça Catalunya fins a Colón, allà a la nova bocana, un ús cultural, un ús docent. Vull dir, pot explicar aquest projecte, diguéssim, del que gaudiran els barcelonins?
A veure, amb l'ampliació del port i l'apertura de la nova bocana, de la bocana nord del port de Barcelona, de fet es va generar un nou espai dintre del territori portuari, que és la nova bocana. El pla especial urbanístic de tot aquest àmbit es va aprovar al març del 2011. Allà ja s'han anat desenvolupant alguns projectes.
Hi ha rompeoles, no? Diguéssim, la part,
sí, tota la zona Nova Bocana, és on abarca la Nova Bocana, tot l'àmbit on hi ha l'Hotel Vela, on ara s'està acabant,
la gent, no?
S'està fent de fet està molt avançada les obres de la nova Marina Vela, tot aquest àmbit. Nosaltres ara, darrerament, el mes passat, hem entrat a l'Ajuntament una sol·licitud de modificació parcial d'aquest pla urbanístic per poder adaptar determinats projectes que també que ha significat, per exemple, de com estava previst originàriament ampliar molt la zona pública de la nova Marina, per exemple, i d'alguna forma ajustar una sèrie de temes al voltant de l'àmbit de Nova Bocana, perquè la nostra voluntat és, a partir d'aquest pla urbanístic existent, doncs impulsar el desenvolupament definitiu de tot aquell àmbit en benefici de la ciutat, lògicament, perquè per això es desenvolupen els plans urbanístics, no? I ara, doncs, esperem que en un termini curt l'Ajuntament doncs aprovi el plenari de l'Ajuntament primer ha passat, no sé, hi ha els tràmits que s'han de produir, no els conec exactament, però ha d'acabar lògicament amb que el plenari de l'Ajuntament aprovi aquesta modificació parcial d'aquest pla urbanístic per poder impulsar el desenvolupament dels pocs espais ja que queden en aquell àmbit per desenvolupar.
Espero que siguin àgils, no, l'Ajuntament, perquè vostès estan pendents a cara de l'edifici històric del Port, que, és, sí, que els tirin endavant el... Bueno, en fi, l'adequar-lo i...
Bueno, de fet, ja està adjudicada l'obra, ja estem, ja estem pendents dels últims tràmits de la, per la llicència municipal i poder arrencar
cosa, no?
Les obres. Sí. Bueno, en el portal de la Pau, parlem.
Bueno, l'edifici històric de la, del Port, sí, de Barcelona, sí, 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 no? Espero que sigui aviat, no? Els costa,
sí,
els costa, senyor Cambra, els costa,
eh? Jo confio que sí, jo confio,
sí?
Que sí.
Bueno. Doncs molt bé, amb aquest desig hem de posar el punt i final converses d'aquest dissabte. Sigui esta Cambra, president del Port de Barcelona. Gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort, eh? Gràcies també al Joan Maria Claveguera. T'ha quedat alguna pregunta sobre la taula? No, però no hi ha més temps, un altre dia.
Jo que sé que és un bon barcelonista, li volia preguntar per quines possibilitats li dona el Barça, que demà juga el penúltim partit de Lliga i...
En qui? Ah,
el Barça, la Cambra, que és un gran barcelonista.
Quines possibilitats?
Sí, home.
A veure, el que ha de fer el Barça és guanyar els dos partits que queden, sí, i a partir d'aquí hem de confiar.
Que el Madrid en perdi algun, no?
Exacte, hem de confiar en el Sevilla, hem de confiar en el Màlaga, hem de confiar en el Celta, amb algú.
Vinga, confia. Senyor Cambra, gràcies, com li deia, molt bona tarda. Marcos també, Marcos Pardeiro i Joan Carles Valero. Gràcies, bona tarda, molt bon cap de setmana, adéu-siau, que vagi bé.